a sano, partido malo, pero que igual sí. te entra la primera y cambia todo.
Aquí hay dos cosas, ¿vale? Que primer tiempo parece que ellos tienen el balón y te están pegando un baile, ¿vale? Y a nivel mental hay que ser tan fuerte como para pensar. Hemos tenido una ocasión muy clara y ellos han tenido una también. Y no estamos tan mal en el sentido de, claro, que tenemos que jugar mejor y tenemos que ajustar mejor y muchas cosas, pero a veces te vas del partido por esa sensación y el público también lo tiene. Entonces parece que todo es un desastre, ¿no? Entonces es verdad que pierdes 1-2 y que luego depende, pues, si metemos la de Samu, nos ponemos por delante, igual el partido cambia, o la de Takuma para empatar. Pues sí, es verdad que luego ha habido detalles dentro del partido, pero mi labor es que el equipo ataque mejor, que tenga más posesión y que sin balón estemos más ajustados como hemos estado otros días, ¿no?
Pablo.
¿Qué tal, mister? Feliz año, Pablo Chinarro para Marca y Radio Marca. Yo te quiero preguntar, con este partido se concluye ese que era los 5 que se hablaba de la Liga del Mallorca, en el que solo se ha conseguido una victoria. No sé qué balance haces de estos 5 partidos, que igual eran especialmente importantes, y te sientes especialmente decepcionado con ello.
No, es que no estoy pensando si eran 5, 4, 3, 2. Lo que estoy pensando es que hoy hemos perdido y que tenemos Vallecas la semana que viene y tenemos que terminar la primera vuelta con más puntos de los que tenemos ahora.
¿Alguna pregunta más? Volvemos a pasar aquí, Juanmi, luego Alberto.
Sí, mister, le han preguntado un poco el tema del mercado. El otro día le preguntamos mucho. Lo que le quiero preguntar es si con 3 fichas libres usted no tiene la sensación de que van demasiado al límite en cuanto a efectivos.
Yo lo que tengo que decir lo digo de puertas para adentro. No voy a decir aquí lo que necesitamos, lo que no, pero tampoco estoy en condición de decir hoy, cuando hemos hecho un partido en casa, pues no, digamos, acorde a lo que estábamos haciendo. Entonces, yo creo que tenemos plantilla para salvarnos y mi labor es hacer un equipo competitivo para salvarnos. A partir de ahí, pues claro que me gustaría mejorar la plantilla, ya veremos.
Alberto.
Mister, si te quería preguntar, lo has contestado un poco ahora al final de la respuesta, pero ¿cómo te administras tú o cómo te dosificas manejando a este Mallorca, que es un poco incertidumbre saber qué partido le va a salir al Mallorca cada fin de semana? ¿Cómo, no sé si tienes algún camino trazado para dar con la tecla que puede ser para tener una línea, esa continuidad a la que apelabas en la previa y que ya hemos escuchado?
Sí, no es fácil. Cuando crees que igual puedes tener una continuidad en algunas cosas, pues luego sale un partido como el de hoy, que sobre todo, pues eso, que te ves lejos del rival el primer tiempo en cuanto a no poder robar, no poder generar situaciones de mucho peligro, ¿no? Entonces, es como volver otra vez hacia atrás, y por eso digo que es un paso atrás. Pero bueno, ya sabemos que el fútbol es cambiante también, que cada partido es muy diferente, cada partido tiene sus matices, y lo que tenemos que hacer es entrenar, corregir, analizar, mejorar y ser competitivos el domingo.
José.
Mister, siguiendo la pregunta de Alberto y un poco que remarcas mi labor, la frustración igual de hoy es más personal, contigo como entrenador o en general con el equipo.
A ver, cuando hacemos un partido así perdemos, no te voy a engañar, yo no me aguanto ahora mismo a mí mismo, pero bueno, pues soy así también, entonces claro que tengo parte de culpa y por eso pues al final te echas piedras, no son piedras, al final es una realidad, pues porque hemos estado desajustados, porque no hemos generado, porque en el segundo 20 hacemos una acción muy buena, que casi Muriqui hace gol, o Samu hace una ocasión, y de ahí nos cuesta luego hasta inicio del segundo tiempo generar situaciones en casa contra un equipo que sí, que tiene balón, pero también estaba encajando goles. Pues bueno, eso es lo que yo me achaco a mí mismo, y hay momentos donde no me aguanto y eso dura, pues no sé, si 24 horas, a veces más también.
Vale, pues hasta aquí la rueda de prensa. Gracias, buenas noches.
Fins aquí la roda de premsa de Jago Barrasate després de la derrota contra el Girona per 1-2. Molt a comentar, i per això seguim en directe i vetre ràdio Esports en Joc. Arribarem fins a les 9:30. Més protagonistes de ben segur després també zona mixta, però anem a analitzar el que ha dit el tècnic basc, Pep Lluís Martí, començant pel principi, bàsicament, perquè una de les frases que ha deixat la primera resposta és que han fet una passa enrere amb aquesta derrota.
Sí, ha fet una passa enrere, evidentment, perquè jo crec que ell tenia la sensació de que l'equip estava competint cada vegada millor, que tenia les coses més clares, i és vera que segurament avui està un poc així més trist, segurament, perquè ha vist que no el plantejament que havia preparat, amb una situació de lo que quan tu analitzes en el rival i veus com juga, avui t'ha fet un canvi, no? T'ha ficat en Lemar més per de dins, t'ha sortit d'una manera que no esperaves que te sortia, és a dir, tu has entrenat durant tota la setmana, claro, has de tenir la capacitat de poder corregir-lo durant el procés del partit, com en Miqui Virgili li ha demanat, i claro, i aquesta situació a vegades no és tan fàcil, perquè des del camp, per molt que tu vulguis corregir i interpretar situacions, els jugadors no arriben a entendre-te tots i clar, i has d'esperar en el descans, i a vegades no tens temps, però és vera que El que més m'agrada és que ell no mira cap a un altre, cap a un altre joc. Uh-huh. Ell se mira ell mateix. I és, vamos, més sincer no pot ser.
Sí.
Que ell és el que ha de treure rendiment als jugadors. Que evidentment vol reforços, però crec que avui sí que té una sensació de que el que havia plantejat o el pla de partit que s'havia treballat durant la setmana, evidentment el Girona l'ha canviat i ha fet un trastoc que no li ha donat marge durant la primera part a corregir-lo, perquè a vegades no arribes en els jugadors amb aquesta... quan estan jugant no t'escolten tots i no pots corregir de segon quines maneres. Crec que per aquí avui ell el veig trist, el veig preocupat, el veig preocupat també perquè té la situació de treure això endavant, però m'agrada que ell sigui el primer que se mire ell mateix i que vulgui cercar les solucions ell i no tirar pilotes fora.
Mm-hmm. Sí, sí, com sempre també Jagoba, ja ho sabem d'ençà que s'entrenen al Mallorca, que és sincer. Seguirem analitzant les preguntes, les respostes sobretot. Sí, sentim a Miqui Berger, en protagonista, zona mixta, endavant. Sí. Mateu Josep.
Una lástima, un partido que, bueno, que es ante un rival directo, pero bueno, nosotros nos mantenemos positivos, intentar mejorar lo que tenemos que mejorar y a por el siguiente partido.
Ha dicho el míster que es un paso atrás, ¿no? Teníais la oportunidad de dar un paso de gigante ganando hoy.
Sí, tal y como está la liga, muy apretada esa zona, pues es una lástima, la verdad, porque nos podíamos haber visto mucho más arriba. Pero bueno, hay que desde la calma mejorar y seguir positivo, mantener ese equilibrio.
¿Qué crees que ha pasado hoy, Mateo?
Bueno, en un partido siempre pasan muchas cosas, ¿no? Sobre todo pues el acierto de cada gol. Yo creo que ha sido partido parejo, ¿no? No sé, no he visto las estadísticas, pero imagino que sí. Y bueno, eso, a seguir mejorando.
Desde el banquillo, ¿cómo lo habéis visto? El ver que el equipo ya enseguida había tenido una buena ocasión por ponerse por delante y que ha sido al revés, que ha sido el Girona el que se ha puesto con un 0-2 desde fuera del campo, tú personalmente y el resto de compañeros, ¿cómo lo habéis vivido?
Bueno, siempre desde fuera del campo duele, ¿no? Porque a todo el mundo, incluso a vosotros seguro, os gustaría estar dentro y poder pues ayudar al equipo, pero bueno, intentar ayudar desde fuera también y bueno, a seguir mejorando.
¿Cómo están los compañeros, Leo y Muriqi, que han pegado un choque?
Le llaman para Leo Muriqi para el cop del final del partido.
Sí, bueno, tenían ahí un golpe bastante fuerte. No me quería asomar mucho porque a ver si veía algo, que demasiada sangre o algo. Pero bueno, yo creo que estarán bien, que los dos son duros.
Habéis pedido un posible penalti sobre ti. No sé cómo has visto esa jugada.
Sí, bueno, un poco de contacto hay, pero bueno, luego nos han pitado otro, así que bueno, es lo que hay, ¿no? Respetamos la decisión del árbitro y pero seguro que por eso no hemos perdido hoy.
Y el hecho de que hayan perdido tanto tiempo, sobre todo Gachaniga, que no haya visto tarjeta y que luego hayan descontado los cuatro, luego con el gol solo cinco.
Sí, eso la verdad que sí que me ha molestado bastante y he estado un poco cabreado porque al final han perdido tiempo desde el primer tiempo. El primer tiempo ha añadido uno, luego ha añadido cuatro. Yo creo que se puede añadir un poco más, sobre todo con los penaltis, todo. Yo creo que se puede añadir.
Gracias. Las palabras de Mateo Josep, que li ha enfadat el temps afegit.
Temps afegit que ja a les acaballes, recordant que Muriqi ha transformat un penal i donava aquesta esperança als darrers instants i minuts que bé, s'han hagut de després enyorar, però també s'hauria d'haver aprofitat, no?, el temps reglamentari. Mateo Josep acaba de parlar, però ho havia fet abans també l'entrenador del Mallorca i estàvem analitzant el que ha dit Jago Barrasate amb Pell Lluís Martí. Continuam també en connexió amb Pell Lluís, també Toni Fuster, seguim a Son Moix xerrant del que deia Arrasate, no? I per exemple, han dividit aquí també quan durant la retransmissió el partit en dues parts, no? Perquè els primers instants estàvem aquí tots bastant bé, esperançats en que havia començat bé, la primera acció pràcticament els 20 segons de partit ja amb arribada a porteria, però també ha dit Jagoba que tal volta, no?, la sensació des de fora és que ha estat pitjor del que ha estat, no? Perquè, és vera, ha dit tampoc és que han tingut ocasions clares cap dels dos a la primera part, després se'l posen per davant, però a la segona també ha dit que sí, que li ha agradat més, que han tingut més empenta, però que no ha estat suficient, també. El temps tampoc ha estat suficient. Sí.
desajustats, primera part dolenta, falta generar...
Sí. No, el que passa que sí. Jo crec que el que volia remarcar un poc és... Mm. Sí, el Girona ha tingut la pilota, el Girona ha estat en escamp amb sí. la pilota, nosaltres estàvem desajustant, nosaltres no recuperàvem, nosaltres havíem de tenir més la pilota, no fent... Però, verdaderament, quantes vegades ha tirat el Girona la primera part?
Clar, això ha dit, sí.
Això és el que volia dir, és a dir... És a dir, la sensació que veus en el camp i quan jugues a casa teva, el teu públic està allà i veus que tu estàs un poc enrere que el Girona. Però també és vera que, com nosaltres hem dit a la retransmissió, no m'agrada la situació d'estar tant enrere perquè a qualsevol moment, qualsevol pilota a de dins de l'àrea, qualsevol tir, qualsevol situació, provoca que pugui rebre un gol. M'estim més estar més pressionant. I el Mallorca en els 10 darrers minuts ha estat més pressionant de la primera part, no? Ha estat més a dalt, ha recuperat més a prop i ha tingut qualque problema. Però ocasions, els dos equips durant els 90 minuts pràcticament han tingut. Es penal tots dos, en Muricci en el 20 segon de partit, en Samu Costa, han tingut una arribada d'en Sergi amb un contraatac que no ha pogut acabar ni finalitzar, sí. Però el Girona tampoc ha tingut, després es veu que el Girona ha tingut dues a la segona part, una d'un tir que després ha donat en espal i ha, de jo, i només tot d'una comença la primera, la segona part, perdó, també ha tingut una que en Leo Romant ha fet una aturada espectacular que Sarri no ha donat ni corna.
No, i el gol anul·lat per una ungla.
Sí, per una ungla, és a dir que el que volia, jo crec que el que volia transmetre un poc en Jagoba i sobretot de cara que també ha nombrat en el públic és per donar la sensació de que a vegades pareix que sí, que t'estan donant un baile, crec que ha dit la paraula, si no vaig equivocat, i no és així, és a dir, el sí. partit estava igualat, el partit estava molt, molt per qualsevol de tots dos, però claro, crec que el Mallorca està en aquest moment de no poder, s'ha d'exigir intentar recuperar la pilota el més a prop de la porteria rival, perquè cada vegada que està més a prop, i després ha fet un incís que m'ha agradat en el seu sentit, que ha dit hemos vuelto otra vez, que han rebut un gol de la mateixa manera que ja han rebut un parell.
Sí, això,
que és una altra vegada, deixant cap a dins.
Mal defensat.
I aquí estava ja... Exactament, jo crec que aquí ja estava com diguent. Bueno.
I no és la primera vegada, ho ha dit, que ja el coneixem, no? Ho ha dit així no, per damunt, però sabem que no li ha agradat gens que torni a passar... una errada que ja ha passat, no? Sí.
Perquè quan ha passat això, jo estic segur
que haurà treballat, no?
Ha corregit, exacte. Ha corregit mil vegades aquesta situació.
Sí.
L'ha corregit mil vegades. I, clar, quan se te torna a produir aquesta mateixa situació, i, a més, amb un gol que pràcticament és vera que en Leo Román no està encertat, però no està encertat perquè li passa per davant el Rayo que li tapa sa visió, no? És una errada d'aquestes que normalment, diu, en Jagoba ho ha dit, normalment les para.
Sí, sí, però, claro, sí, de fet, no era fàcil, demanat tampoc. També per Leo i
claro,
que s'ha d'animar perquè és vera que no ha estat el millor partit, però no estan sols per ell,
i després,
no?
I per continuar en la roda de premsa, moltes preguntes també, com ja li varen fer a l'anterior roda de premsa, la prèvia, de lo que és el mercat.
Sí.
I ha deixat un petit titulat. Clar que m'agradaria tenir més, però jo ara no poso excuses d'aquest partit i per començaré a xerrar de que vull fitxatges. No. Jo m'atenc que fa feina en lo que tinc. I lo que tinc és jo, ara. Que m'agradaria, sí. Això ja és la direcció deportiva.
I si són bons, ja no t'ho dic.
Sí. Pues,
si donen un pot bons? De competència interna dins el vestuari, seran bons.
Sí, accepta
la
situació.
Més encertats o menys.
Accepta el que té, no li queda d'altre, ha de fer feina amb el que té, i el que vengui, que està clar, ja ha deixat clar, ja ho va fer l'altre dia, i avui també, que evidentment ell demana, no mos dirà nosaltres és que, però que clar que ha dit, vull apuntalar, millorar, i això és la meva feina, però per poder fer-la estan treballant amb això la direcció esportiva, que no és ell, no? Ell pot demanar, però ara per ara s'ha de centrar en el que té, és que també amb això està clar, no pot dir gaire més.
No, és que no, ell, a més, no li vol ficar, perdó per la paraula, merda, ja. a un
sí,
altre.
Sí, sí.
Ell sempre se mira ell mateix, i sempre cerca ell mateix. Però han de reconèixer que evidentment crec que la competència interna de dins el vestuari ha de créixer, i ha de créixer a través de segurament dos, tres fitxatges importants que venguin a ajudar i que després a lo millor no són titulars, però a lo millor fan que els titulars siguin millors.
Miqui Verger, també ens escoltes de zona mixta, ha xerrat amb Mateu Josep després també. Miqui, no sé si avui sortirà més protagonistes o ens haurem de quedar també ja en les declaracions de Mateu Josep en representació en els futbolistes, vull dir.
No, ja està, ja sí, les no? paraules de Mateu Josep, ha estat l'únic jugador que ha sortit avui després de la derrota, un jugador suplent. Crec que també a les televisions nacionals ha sortit un jugador que ha estat suplent avui en el partit d'avui aquí, així que han estat ells els dos protagonistes.
I de bé, Mateu Josep i Jago Barrasate, que també ja ha fet referència en aquest cas al tècnic, sobretot. Toni, també no sé si ho recordeu, perquè se feia molta, s'insistia molt en aquells 5 partits, que d'aquells 5 que ven quan de punts se'n traurà, no s'ha guanyat un, que és l'Elx, però ha llevat... ha volgut tirar pilotes fora en aquest sentit i ha dit no, jo penso en el pròxim, però és cert, no sé si jo ho record, no ho recordo, si que en qualsevol moment hi va contestar, dir sí, d'aquests 5 partits han de treure el màxim de punts, ara ha tirat pilotes fora, no sé si m'enteneu.
A veure, men, la llàstima sí, és que avui tenia l'oportunitat de tirar de treure 6 punts a la Girona, deixar 5 enrere el València i d'agafar un marge important i ficar-te des de la classificació i anar tranquils a Vallecas. Què passa? Que amb aquesta derrota i en el resultat que s'han donat avui, se torna a igualar molt això. Al veure que vols que n'hi ha 8 o 9
i la confiança, confiança de començar un any
però desaprofitam ocasions que se mos posen.
I és la confiança, sí, Toni, la confiança que tindran els jugadors ara per anar a Vallecas, que no és el mateix. Bueno, si ara nosaltres haguéssim acabat 2-2 i fem aquest 2-2, si fem aquest 2-2, te'n vas a Vallecas com si haguessis guanyat. I amb una altra dinàmica. Ara, la tensió, la pressió. I avui per avui te col·locaves en una situació... I tu ara mateix me mostraves el calendari que té el Mallorca. Xerrant d'aquests 5 partits que m'ordenava a Marta, no? Els pròxims 5...
Els pròxims 5...
Bueno, però és que
avui... De Vallecas, però avui... Ve l'Atlètic Club, anem a l'Atlètic de Madrid, rebem el Sevilla i anem a Barcelona i ve el Betis.
Per això, Miqui Verger, que també crec que volia dir, per això jo me referia, sí. Sempre s'ha xerrat el calendari aquesta temporada, de que en el inici va ser molt complicat i mos aferràvem tots en aquells partits amb rivals més directes com el d'avui, no? I ara, tornen a venir rivals que a priori són molt més complicats que aquests que tenies, no? I per això no sé quin dels nostres companys li ha fet aquella pregunta, no?, de 5 partits que xerraven que eren tan importants sumar, i bé, no ha volgut, perquè també és lògic, no, tanmateix ja ha passat, no?, de que me val ara lamentar-me del que ja ha passat, però és cert que s'han deixat escapar punts que esperen no poden recordar-me, no, perquè ara ja ve un calendari complicat altra vegada, Miqui.
La ratxa d'aquests 5 partits serà molt bona si avui se guanyava, era normaleta si avui s'empatava, i és dolenta si s'ha perdut. S'ha perdut i bé, és jo crec que era una oportunitat molt bona, tenint en compte que parlant molt de l'inici del calendari del Mallorca, perquè en 3 jornades tenia Madrid i Barça, i no, el calendari del Mallorca era complicat ara. Fins pràcticament el mes de desembre. El mes de desembre jo crec que era clau, el mes de desembre i avui, per treure, com va dir el mateix Jago Barrasate, el coll del port de la classificació, no el cap fins al coll.
Sí.
I jo crec que s'ha desaprofitat, és a dir, el Mallorca està millor que fa mes i mig, però bé, això ja és una línia que te demostrarà que el Mallorca haurà de lluitar per la permanència segurament fins al darrer moment. Sí. Que això és el Mallorca, i això segurament és que el 8è de classificat de la Lliga també estarà les mateixes, perquè jo crec que del 8 al de 8 pot passar qualsevol.
Sí, molt igualat.
Hi ha un pastís del 10 en el 20.
Vamos.
Un pastís, diu Antoni.
Bon pastís.
I respecte a la competència interna que deien per Lluís, no sé si canviarà molt el mercat d'hivern, però tampoc és garantia de res, perquè si qualcú té competència interna en sèrie d'Arde, amb en Pablo Torre, no juga bé ni en sèrie d'Arde ni en Pablo Torre.
Sí, però... aquí volen de cercar, trobar la manera, i en Jagoba és el primer que ho diu, que ha de treure el màxim rendiment de jugadors, i és la seva feina, i això m'encanta sentir-lo, que ell és el que ha de cercar això.
Sí. amb els que hi ha. Veurem també què passa. Som al mes de gener ja, dia 4, i, sí, i en xerrarem i molt de, del mercat d'hivern. Juan, a tu, què cerques?
Xerrant de mercat,
comprar,
això.
Comprar, vendre...
Som el 2026.
Comprador, tu.
Per si algú no, no se n'ha adonat encara.
T'imagines que algú no ho sap?
Estic valorant, Marta Sampas, començar la meva campanya per donar les campanades del 2027. Santa. Ho estic valorant, perquè me vaig avorrir molt a casa meva aquesta nit de Cap d'Any i crec que necessit...
Però no diguis això als nostres companys que ho van fer.
No, no dic per al nostre company, dic jo.
Que
me va fer, vaig, ho van fer molt bé.
Ah,
Madalena,
vaja, és una altra cosa.
Me va encantar el vestit blau cel de la U d'Eivissa que se va posar a Magdalena Serra. En David Ordines també anava...
I anaven conjuntats. Anava
a joc, amb Pere Sánchez també, a Maria Pont, després me'l van trobar... A un lloc. A la una i mitja de la nit i van
d'això
celebrar...
D'això s'hauria de fer un programa, d'això.
I van celebrar, sí.
Bona hora.
Sí,
sí, Toni, sí. D'això s'hauria de fer un programa.
Vam arreglar el món pel 2026, però jo crec que...
Però tu vols començar campanya ja? Per si...
Sí,
per què?
Pel 2027. 2026-2027. Jo crec que Juan, per Cap d'Any, ha de tornar. Dit això, on heu de tornar...
Però has de començar ja,
Ja l'està començant, Miqui.
Sí, no, aquí ho deix, però a partir de la setmana que vemos i posam tots, a més, dinam tots,
no,
una altra vegada. Som bonet. On hi heu d'anar? A Inca Centro Auto. Inca Centro Auto no mos abandona. No. Nosaltres sempre...
Jo ja t'hem mirat quin. I ja vos vaig dir que en 2026 canviava de cotxe.
Perfecte. Clar, a més no tens gaire despeses, o sigui que ho pots fer. En el 2026, continuem de la mà d'Inca Centro Auto, situats a l'avinguda del General Luque 393 d'Inca, amb Opel, Peugeot i Citroën. A Inca hi trobareu una àmplia oferta de cotxes, per exemple, per a famílies, SUV, turismes urbans, així com una completa gamma de vehicles professionals i comercials pensada tant per a empreses com per a autònoms. Inca Centro Auto, el teu concessionari, brum, brum, de confiança.
Esports 3. En joc. IB3 Ràdio. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben. I tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio... Esports 3. En joc.
Del vespre des de les 3 i mitja, aquí junts. I mira quina energia té encara. Molt bé.
Som en Lenny Kravitz.
Sí,
el Lenny Kravitz blanc.
Sí, el mateix amb Helena.
Igual, sí, el mateix amb bufos. Sí.
Va, tenim energia i tenim humor encara després de tantes hores d'esports en joc. Sí. I tenim humor mèrit, perquè no ha anat bé.
No.
Quan el resultat no ha anat gens bé. Volien la Supercopa d'Espanya amb el Palma Futsal. Ha perdut contra el Cartagena, 5-2. Se queda altra vegada a les portes del títol nacional. El Mallorca volien que sumés 3 punts davant el Girona i allunyar-se i treure el coll, com va dir Arrasate, de la zona baixa. Però bé, hi ha dies millors
no
i dies pitjors.
No pot tornar
a Lausanne. El president de la Federació Espanyola, que no ha anat bé.
No pot tornar, perquè vamos.
El pavelló, el Palau, no ha anat bé. Ha anat a l'estadi, tampoc, que no torni. Mos aferram a qualsevol cosa. Digues, Miqui.
I l'anterior que havia vist, i suposo que és el tercer únic, és el de la Supercopa, és a dir, l'any passat a l'Aràbia. Sí. O sigui que...
També, i tampoc va anar bé.
I no vull fer un altre comentari, però crec, si no vaig equivocat, sí, en Miqui Verger, que és home que sap de dates i se'n recorda de tot, dues faltes d'en Toni Terrades en el programa, dues derrotes.
Ho veus, és que... Sí, ja li
no
tirem.
Vull dir
ja,
res,
no, no,
però
ja ho has dit,
ja
i tens tota la raó. Ja li direm.
Aquesta pua... Sí.
El talismà, no? Ara enterrada serà talismà enterrada.
Ja no som que aferrar-nos, també ho dic.
Deixa de fer la pilota, ara el director del programa, perquè t'ho renovis. Bé. Ja està bé.
No sé, no sé el dia que va faltar, però no me'n record, però...
Va, va ser de rata.
Com hem portat tant d'enguany.
Miqui, corrobores.
Sí, jo corroboro tot. Encara que no tinc idea, però sí, així ho puc corroborar. Però sí que és cert que el que ha de fer Terrades és, quan vulgui disfrutar de les enèsimes vacances, a l'hora de treure un bitllet, ell sabrà el futur que vol pel Real Mallorca.
Exacte.
I, per tant, també per aquest
cop. Se responsabilitat.
És el gran culpable.
Bé, Antoni Terrades no hi ha estat avui, tornarà diumenge, serem tot l'equip d'Esports de Sant Joan, però és que hem estat avui, ho han fet de la millor manera que segons, que jo crec que és bona.
I alerta en aquest 2026,
Bé, sí, arriba fort.
Superstició, no parlant de superstició.
Com anava,
la capacitat de...
Toni Fuster, Pep Lluís Martí, que vine de Samor ja a partir, a descansar, gràcies, feina de 10, com sempre, una ferrada, companys, bona
tertúlia,
nit.
Fins demà, tertúlia, a la 1:05.
Exacte, bona ferrada. Adéu, Pep Lluís, adéu. Miqui Verger, adeu, va, ràpid, què volies dir? Jo no voldria tallar-te mai.
No, en sèrio, no me'n recordo. sí, que no, que entrarà, no és que ho faci millor, és simplement com a superstició.
Perfecte. Nosaltres ho feim bé i tu ho fas el que millor tots. Per tant, Miqui Verger...
Bé, de dormir, tu també, Sampa.
Miqui, bona nit, gràcies. Bona nit. Adéu, tancar comunicació, som Moix, aquí als estudis. Aquest programa no hagués estat possible sense la feina, el control tècnic de Toni Cardell i Miquel Soler, a la producció José Sellés, el millor també, Juan Gans, acomiadam aquí, bona nit.
Aquí ho deixam, bona nit.
Adéu,
adéu, descansa.
Bona nit, bona nit, gràcies per ser a l'altre costat. Adéu.
Porau pivotes.
Bones festes. Atenció, s'ha detectat un buit a la graella d'IB3 Ràdio. L'emissió es pot veure interrompuda en uns minuts.
Aviseu l'equip de guàrdia!
S'activa protocol d'emergència. Es prepara una selecció d'informació útil, consells, bocins d'història, moments emesos a la ràdio pública. Comença Equip de Guàrdia, amb Pep Díaz.
El 3 de març és el Dia Mundial de la Tarta de Poma, mentre que el 13 de maig és el Dia Nacional d'aquestes postres als Estats Units. No se sap ben bé ni com, ni quan, ni on es va fer la primera tarta de poma, encara que la majoria dels experts coincideixen en que el segle XVI ja era un plat relativament popular a Centre Europa i a les Illes Britàniques. D'aquí va passar a la resta d'Europa i a les seves colònies. La facilitat de cultiu de les pomeres, sumada a la senzillesa de la preparació del pastís i la gran activitat comercial, va ajudar a que el pastís de poma, l'apple pie, fos conegut a tot el món. La primera recepta impresa de pastís de poma va ser el 1381, a Anglaterra. Els ingredients eren pomes, per descomptat, espècies, figues, panses, peres i safrà, sobre una massa de pasta de fulls. Hi ha més de 7.500 varietats de pomes i, malgrat que pugui semblar estrany, la varietat que es fa servir per fer el pastís no sol variar gaire el resultat final, encara que és habitual que a cada lloc s'emprin les pomes de la zona. A l'hora de servir el pastís es pot fer en calent o fred, acompanyat d'una bolla de gelat, de vainilla o nata. Si t'han posat les dents llargues i vols fer un pastís de poma, aquí tens una de les receptes més senzilles. Ingredients: una base de pasta brisa, quebrada o de fulls, 6 pomes, una mica de canyella. Preescalfar amb el forn a 210 graus. Preparem una compota amb 3 de les pomes tallades a daus dins una cassola a foc lent. Podeu afegir-hi canyella si vos agrada. Les pomes es couen, es fa a foc lent fins que quedin ben toves. Llavors se trituren o esclafen amb una forqueta. Se posa la pasta en motllo baix, sobre paper de forn. S'apunxa aquesta pasta amb una forqueta perquè no s'infli en coure. Se reparteix la compota per damunt la pasta i se col·loquen les altres 3 pomes tallades en làmines fines, fent un dibuix en espiral o en línies. Si se vol, se pot empolsimar en canyella o afegir una mica de mel. Aquest motlle es posa dins el forn durant 20-25 minuts, fins que la pasta i les pomes estiguin daurades. A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew that if I had my chance, I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que no t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Aquestes festes, després de l'informatiu vespre, Miquel Àngel Ariza conversa de forma tranquil·la i distesa amb personatges destacats de les illes. A IB3 Ràdio, el teu Nadal. De dilluns a divendres, després de l'informatiu vespre, i dos especials pels dies 25 i 26 a migdia. La gran vida, del carrer al cel.
Fem un cop d'ull en els temps presents.
De les històries personals a les passions col·lectives.
Tots pensam que ens comuniquem bé en sa parella.
I no en sabem.
Cada setmana un programa per viure amb els cinc sentits.
Han de fer ballar gegants.
Han de fer ballar gegants.
Converses, històries i bona energia.
Quan arribes primer bé?
Pues quan va acabar la festa.
Els caps de setmana i Betres Ràdio, a partir de les 9...
Clar, tenim un bon final de festa.
Un final de festa fantàstic.
La gran vida.
I no el van separar mai més.
Amb Miquel Àngel Ariza i Juan Mimas. Equip de Guàrdia. Pep Díaz.
Les primeres notícies que es tenen de les besades són de l'any 2500 abans de Crist a la Índia, en concret a les parets dels temples de Kajuaro. A més, trobam referències al Kama Sutra, on es descriu la divinitat natural del sexe, del segle III després de Crist. Va ser durant l'època d'Alexandre Magne quan la besada es va expandir ràpidament cap a Europa. També trobam referències a les besades a l'Odissea, al bes de Judes a la Bíblia. L'acceptació de la besada ha passat per totes les vessants. Per exemple, a l'antiga Pèrsia era habitual que els homes es besassin, mentre que pel poble celta arribava fins i tot a ser medicinal. Ara bé, a l'època medieval era impur besar una donzella. No és fins la Revolució Industrial que el costum de besar-se passa a ser un acte, entre cometes, normal, encara que es duia a terme en la més estricta intimitat perquè no era ben vist per la societat. Així arribam al romanticisme, quan hi havia una major llibertat per expressar els sentiments i va esdevenir una revolució sexual que ha arribat als nostres dies en què besar-se és una pràctica que demostra lligams afectius com l'amor, la passió, l'amistat o l'afecte. Però una besada va més enllà d'un simple acte eròtic perquè ajuda a cremar calories, enforteix el sistema immunològic i, com hem dit, crea vincles afectius. Una besada provoca l'increment d'oxitocina, l'hormona responsable de generar canvis físics i neurològics com el plaer, l'enamorament i tot allò vinculat amb l'afectivitat. Es diu que les parelles que tenen per costum besar-se poden viure més temps i ser més feliços. La besada més llarga va tenir lloc l'any 2013, quan una parella tailandesa es va fer una besada de 58 hores, 35 minuts i 58 segons, superant en unes 12 hores el seu anterior rècord. El Dia Internacional de la Besada és el 13 d'abril i és una mena d'homenatge a la besada que hem esmentat, a més de servir de recordatori de la importància que té el besar-se en les relacions humanes. Supos que no cal que vos digui com es pot celebrar el Dia Mundial de la Besada.
Sentir el so d'alguna veu
que vius a les places, les tavernes i els parcs. Agafa'm la mà i juguem el joc de que podríem arreglar-ho. Fan les veus dient el teu nom per primer cop i fes-me petons desconegut, fes-me petons entre el meu dia mig valent i mig nerviós. Nota les mans que no ha sortit, però ho porto a dins, 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 però ho porto a dins.
Equip de Guàrdia, Pep Díaz.
El primer edifici construït per fer les funcions de biblioteca tal com les coneixem, és a dir, un lloc dedicat a l'emmagatzematge i conservació d'arxius de lectura, va ser ordenat pel rei Assurbanipal al segle VII abans de Crist. Assurbanipal va ordenar que es construís a la ciutat de Nínive, a prop del riu Tigris, a uns quilòmetres del que ara és Mossul, a Iraq. Quan va estar construït, s'hi guardaren 1.500 tauletes, cadascuna amb unes entre 80 i 200 línies de text, i uns 2.700 anys més tard, el 2003, es varen cremar a la Biblioteca Nacional d'Iraq prop d'un milió de llibres, algun d'ells exemplars únics amb un valor incalculable. Una de les biblioteques més famoses i també desapareguda es va construir el 330 abans de Crist. Ens referim a la Biblioteca d'Alexandria, a la costa mediterrània d'Egipte. Allà hi havia 700.000 rotlles de papir, amb una selecció de la literatura i ciències gregues. Com dèiem, ja no existeix, perquè fou incendiada pels cristians l'any 640, quan gairebé complia els 10 segles de vida. Per cert, sabies que a Egipte les biblioteques se'ls anomenava el tresor dels remeis de l'ànima? El motiu és perquè a les biblioteques es combatia l'enemic més destacat de l'ànima, la ignorància. De tots et sabut que a les primeres biblioteques no hi accedia qui volia. Només alguns escollits podien gaudir i consultar els continguts. Les primeres biblioteques públiques són de l'època de Juli Cèsar a Roma, uns 3.000 anys després de l'aparició de l'escriptura. Hem parlat de biblioteques físiques, privades i públiques. La primera biblioteca ambulant és del segle X. El seu propietari fou el visir persa Abdul Qasem Ismail. Aquest home viatjava amb tota la seva col·lecció de papirs, còdex i pergamins amb l'ajuda de camells ensinistrats per caminar d'una forma determinada per tal que no es desbaratàs l'ordre del contingut del tresor, que eren uns 117.000 documents. I si aquesta biblioteca anava sobre camells, la del Queen Mary II, és la biblioteca flotant més gran del món amb 6.000 volúmens. Si cerques llibres o manuscrits d'allò més estrany, la teva destinació serà la Biblioteca de la Universitat de Yale, Connecticut, als Estats Units. Una biblioteca especialitzada en llibres estranys i on es pot trobar el manuscrit Voynich, un escrit anònim de fa 500 anys en un alfabet i un idioma que no s'han pogut identificar. També hi pots trobar un exemplar de la primera Bíblia impresa per Gutenberg. I si ens fixam en curiositats, a la Biblioteca del Congrés de Washington, l'especialista en literatura espanyola Christopher Maurer va trobar un esborrany manuscrit d'un dels poemes inclosos a Poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Quant a extensió, la biblioteca més gran del món és la del Congrés, que es troba a Washington. Són tres edificis on hi pots trobar llibres, mapes, còmics, pel·lícules, enregistraments, microfilms i totes les piulades publicades d'ençà que es va inaugurar Twitter. I allà també trobam la biblioteca que supera en continguts a tota la resta, la Biblioteca Digital Mundial, on amb un clic podem accedir a documents com la Bíblia de Gutenberg.
No sé què debo hacer. No sé ni a dónde ir. Pasaba por aquí y te he venido a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
Te libra. cosa.
Finalitza l'emergència de missió. Es desactiva l'equip de guàrdia.
From the Big Apple. What that thing wicked is.
New York City.
my groove, me move me, all this rhythm.